Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions.
Don't upset your cart when he's so close.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel.
Discreet. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal? Molt bona tarda. Moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta primera passa del nostre i vostre Tot anirà bé de la sintonia de Ràdio Estel. Ja és dimecres, ja ens trobem en el punt mig de la setmana laboral i al final del mes de gener, el que ens fa feliços perquè vol dir que cobrarem aviat, oi? En fi, comencem l'edició del nostre programa d'aquest 26 de gener, apropant-nos com sempre a la previsió del temps que tindrem a les properes hores, com tots els dies. Amb nosaltres Jordi Miralles. Què tal, Jordi? Bona tarda.
Hola, Toni. Bona tarda. El temps continua marcat un dia més per l'anticiclo i això significa ambient assolellat, un sol que el tenim durant pràcticament tot el dia, només amb algunes boires boirines a primeres hores del matí, que ara mateix ja no estan presents, evidentment. La previsió ens indica una tarda tranquil·la i amb unes temperatures que avui ja notem una miqueta més altes que les que tenim dies enrere, ara mateix valors d'entre 11 i 16 graus a bona part de Catalunya. I la previsió del temps ens indica que els propers dies res no canviarà, temps anticiclònic, amb sol, amb boires, amb fred intens a primeres hores del matí i ambient una miqueta més atemperat al centre del dia. Aquesta situació, com dèiem, ens acompanyarà força dies més.
Gràcies, Jordi. Moltes coses en el menú informatiu del dia. D'entrants, una previsió que es podria confirmar aquesta mateixa tarda i que significaria la desaparició del passaport Covid per entrar a bars, restaurants, gimnasos i demés. Això passaria, doncs, en la mateixa setmana en què desapareixeran totes les restriccions tret de la de l'oci nocturn, que sembla que podria tornar a obrir les portes el proper 11 de febrer, és a dir, d'aquí a dos divendres. En parlem de seguida a la nostra tertúlia en aquest dia en el que hem conegut els esforços de la presidenta Yolanda Díaz per convèncer Esquerra Republicana que voti a favor de la reforma laboral ampliant el salari mínim interprofessional, això és el que es diu. Parlem també d'altres dades que ens han inquietat de debò. Avui mateix, el diari El País ha dedicat la seva editorial a parlar d'un autèntic problema que tenim en aquests moments, el suïcidi, que s'ha convertit en la primera causa de mort entre els joves d'entre 15 i 29 anys. Aquest fet ens ha deixat totalment trasbalsats i dedicar-li lògicament uns minuts dins la nostra tertúlia és com a mínim un intent per donar llum a un autèntic problema que tenim al damunt la taula. Però abans farem un petit viatge per la part més agradable de la vida. Ja saben que ens agrada començar amb bones notícies, aquest Tot anirà bé, i avui ens hem fixat a les intencions de l'Ajuntament de Barcelona d'invertir 23 milions d'euros en dos anys per tal de garantir que els nens i els joves de la ciutat puguin tenir dues tardes a la setmana d'activitats extraescolars diferents. Es calcula que aquesta iniciativa del govern de Colau podria arribar a beneficiar uns 24.000 nens d'entre 3 i 16 anys. Pau González, què tal? Bona tarda, senyor González.
Molt bona tarda i gràcies per convidar-me a parlar amb vosaltres.
Faltaria més, és que ens agrada molt aquesta iniciativa que ha liderat, lògicament, la regidoria que encapçala el senyor Pau González, que, com diem, és regidor d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona. És veritablement molt ambiciosa aquesta iniciativa, no?
És molt ambiciosa i nosaltres és veritat que hem tingut un paper fonamental, però no voldria tampoc minusvalorar el paper d'altres àrees, perquè és una mesura que vol abordar-se des de molts llocs, i aquí hi ha hagut treball de Pla de Barris, treball de Drets Socials, treball d'Esports, treball de l'Institut de Cultura, molta gent conjurant-nos perquè els infants i joves de la ciutat tinguin accés a l'educació més enllà de l'escola.
Per què és tan important aquestes activitats extraescolars de cara als nens i nenes de la ciutat, senyor González?
Sí, aquí Barcelona és una ciutat que fa dècades que es proclama ciutat educadora, entenent que l'educació va molt més enllà del que passa dins de casa amb la família i el que passa dins l'escola amb les aules, amb els claustres, amb els profes, etc. I per tant, aquí el que fem és reconèixer el valor educatiu d'unes activitats que hi ha moltíssimes entitats, associacions de famílies, AFAs, AMPAs, entitats culturals que estan fent que a les tardes hi hagi un munt d'activitats a la ciutat, i el que volem fer és reconèixer el valor educatiu d'aquestes activitats, reforçar-les amb la mesura del possible i garantir que tothom hi pugui accedir a una oferta variada, plural, diversa i de qualitat a que tots els infants puguin accedir-hi.
Hem vist que són dues tardes diferents, d'ofertes diferents, no?
Clar, aquí la idea és poder fer aquest mapatge de totes les activitats que ja tenim, veure quins buits queden i poder també articular una proposta variada. I aquí tenim un referent que és l'àmbit esportiu. Hi ha, si mirem les dades, 7 de cada 10 infants practiquen extraescolars esportives, i en canvi, si mirem la resta d'activitats extraescolars, culturals, artístiques, científiques, etc., no arribem a la meitat dels infants. I per tant, aquí tenim un referent clar, que és l'esport, i el que no volem és que els infants deixin de fer esport per fer altres coses. Al contrari, el que volem és aquesta varietat que Barcelona està oferint i poder reforçar allò que ja està passant i incrementar la pluralitat i l'oferta que tenim i fer-la extensiva a tots els barris, començant per aquells més vulnerables, on, per exemple, pot passar que les entitats que les AFAs, per exemple, estan oferint aquestes activitats, doncs no tinguin prou recursos, prou múscul per oferir. Per tant, aquí també una línia importantíssima és reforçar aquestes AFAs a tots els barris de la ciutat, perquè a tot arreu hi hagi aquesta oferta rica, plural, variada, pels infants i joves.
Clar, es pot imaginar, senyor González, que tots els pares i les mares que ens estan escoltant ara mateix estan plantejant com accedir a aquests ajuts, no? Això com anirà?
Nosaltres, de moment, comencem. Avui mateix hem estrenat una taula de tardes educatives amb tots els actors que, insisteixo, ja fa molts anys que es dediquen a oferir aquestes activitats extraescolars. Volem establir uns criteris d'homologació d'activitats per veure, no?, garantir aquesta qualitat que la majoria d'extraescolars ja garanteixen, però poder establir uns criteris i fer-ho conjuntament amb els actors que ja ho estan fent, i poder desplegar aquest sistema de beques. Començarem amb els barris més vulnerables, que és on tenim la prioritat posada. Ho farem a través de Pla de Barris, però la idea és arribar a tota la ciutat. I precisament abans de l'estiu tindrem una oficina de coordinació de les tardes per donar-los aquesta importància que creiem que tenen les tardes també en l'educació. L'educació no és allò que passa a l'escola en horari lectiu, sinó que va molt més enllà. I per tant, a les tardes també hem de fer incidència i fer-la d'aquesta manera tan compartida que et deia.
L'enhorabona, senyor González. És una iniciativa que em sembla, de veritat li dic, magnífica, i que efectivament posa a la mateixa alçada tots els nens i nenes de la ciutat en el seu dret per millorar l'educació i per tenir accés a aquestes activitats, que efectivament l'educació d'un nen, d'una nena, va molt més enllà de l'escola. No és magnífic que tots puguin tenir, doncs això, una igualtat d'educació, de condicions, no?, i d'accés a aquest tema. Gràcies per estar avui amb nosaltres i enhorabona per la iniciativa, senyor González. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
No sé bé. Adéu, bona tarda. Són les 3 i 9 minuts. Doncs així comencem aquesta edició doncs, de dimecres 26 de gener de 2022. Jo sé que els hi dic tots els dies i, per tant, potser perdo una mica de credibilitat, però és que ens agrada realment com ens ha quedat el programa. O sigui, d'entrada tenim allò, un menú del dia absolutament espectacular, dels de dissabte. No dels de 13 euros, sinó més aviat dels de 19, per entendre'ns. Amb nosaltres, la Núria Ros. Bona tarda, Núria.
Què tal? Molt bona tarda.
Explica'ns una mica com va la cosa avui, Núria.
Doncs avui el Tot anirà bé ens visita el CEO de l'empresa Vichy Catalán, Joan Renart. Els premis que han rebut durant els seus gairebé 141 anys d'història demostren que Vichy Catalán treballa dia a dia per oferir la millor aigua en gas embotellada. De fet, l'any passat el grup català va rebre el premi de la millor aigua mineral natural d'Europa per la seva innovació i creativitat en la indústria. Per això avui, com dèiem, el Canès, el seu CEO, arriba als estudis del programa per explicar-nos quins són els secrets de produir una aigua com aquesta i aconseguir mantenir l'efervescència de les bombolles durant tants anys. Com dèiem, a partir de les 4, el CEO de Vichy Catalán, Joan Renart, aquí, el Tot anirà bé. Per cert, que avui és dimecres i això significa que el periodista Josep Martí Blanc arriba amb una nova recomanació literària. Avui ha apostat pel llibre Entre àguiles i dragones del sociòleg Emilio Lamo de Espinosa. Un llibre que reflexiona sobre el passat, el present i el futur d'Europa i que també planteja debats que segueixen persistint en l'actualitat. Més coses. En aquesta edició del Tot anirà bé també tindrem temps per posar una mirada en la ciència. De fet, avui a la nostra secció habitual dels dimecres, Ho diu la ciència, parlarem d'una de les grans novetats pel que fa al món de la genètica, com és el primer trasplantament de porc a una persona humana. En parlarem a partir de les 5 amb el professor de genètica de la UB, Cristian Canyestra. I ja per encarar l'últim tram d'aquesta edició del Tot anirà bé, agafarem el telèfon per descobrir amb qui està avui la nostra col·laboradora Aixa Miró i tot seguit inaugurarem una secció, Maleïts Clients. En ella descobrirem les situacions més anecdòtiques amb les que s'han trobat treballadors de diferents bars, restaurants, farmacèutiques i fins i tot el taxi. Per això, a partir de 5:45, s'encarreguen d'encetar aquesta nova tertúlia del Tot anirà bé el propietari del bar Pepa Tomate, Gerard Socarrats, el taxista Cristian Navarro i la farmacèutica Francis.
Deixa'm explicar una interioritat, això mal Maleïts clients era una interioritat nostra, però no passa absolutament res, no? Perquè el client sempre té raó o no sempre. En fi, en parlarem d'això a la part final d'aquest programa que ara, 3 i 12 minuts, el que fa és saludar el Joan Trias. Què tal, Joan? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I apropar-nos, per tant, al que és notícia en aquest 26 de gener. Per on va la cosa avui, Joan?
Doncs vinga, som-hi, perquè el govern espanyol convoca la taula de diàleg social el proper 7 de febrer per augmentar el salari mínim interprofessional. Ho ha anunciat la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, a una de les seus d'UGT de Catalunya. La també ministra de Treball no ha concretat la xifra exacta que incrementarà el salari mínim, tot i que podríem apuntar, segons molts entesos, en què la xifra podria arribar als 1.000 euros. Més qüestions sobre la taula, en parlaves fa tot just un moment, en plena internacional sobre aquest conflicte Rússia-Ucraïna. Avui a París hi ha una reunió a quatre bandes entre, atenció, importantíssima, als dos països afectats, més Alemanya i França. I si això ha servit per alguna cosa, o això sembla a casa nostra, és per apropar postures. Semblaria que no, però sí, perquè el líder del Partit Popular, Pablo Casado, ha trucat aquest migdia al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per parlar sobre la crisi ucraïnesa. Feia fins a 8 mesos que Sánchez i Casado no es parlaven i un any i mig que no es reunien. Així que si això ha servit per acostar postures, benvingut sigui. Anem cap al Parlament de Catalunya, perquè el tema estrella del matí ha estat la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern per al 2030. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reiterat el seu compromís en què es farà una consulta a l'Alt Pirineu i l'Aran per si volen acollir els jocs i que aquesta consulta serà vinculant. I atenció, perquè segons ha pogut confirmar Ràdio Estel, el PSC mou fitxa i presenta un document per millorar la transparència del Parlament. La diputada Assumpta Escarp ha lliurat el document a la mesa de la cambra que se l'haurà d'estudiar. Més coses. L'Agència Tributària de Catalunya ha detectat ni més ni menys que 338 milions i mig d'euros de frau fiscal aquest 2021. La xifra és un 55% superior a la de l'any 2020. Així ho ha explicat el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, durant precisament aquest ple al Parlament. I l'Audiència de Girona ha condemnat a 3 anys de presó l'exalcalde de Vilobí d'Onyà, Joan Busquets, per afavorir empreses de les que n'era administrador o conseller delegat. També hem de parlar a aquesta hora de la plana pandèmica, aquella que no ens agrada a vegades, però és que, tot i que les xifres pandèmiques a Catalunya continuen sent altes, després de 18 dies, els hospitals catalans han tornat a registrar menys de 500 crítics per Covid. Ara mateix hi ha 495 malalts a les unitats de cures intensives dels hospitals catalans. I en 24 hores, el departament també ha notificat 36.000 nous contagis, una xifra alta, però que suposa ni més ni menys que 20.000 menys que les registrades ahir dimarts. I ens ho explicàveu a l'inici del programa amb el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona. Doncs bé, l'Ajuntament de Barcelona vol invertir 23 milions d'euros al pla que garanteix que infants i joves de la ciutat tinguin aquestes dues tardes extraescolars. L'Ajuntament calcula que se'n beneficiaran 24.000 menors d'entre 3 i 16 anys de famílies amb pocs recursos que per nivell de renda no poden accedir a una classe fora de l'horari lectiu. I acabem avui amb una bona notícia, perquè la Universitat de Girona investirà el cineasta, pensador i polític Pere Portabella com a doctor honoris causa.
Pere Portabella és un gran, eh?
És un dels grans de casa nostra.
Molt, molt gran. A veure si el convidem i el portem un dia d'aquests al nostre programa. És un gran...
És un plaer escoltar-lo, eh?
És un plaer escoltar-lo, és un plaer parlar amb ell. Jo he tingut la sort de moderar tertúlies amb ell durant molt de temps i la veritat és que és clarament una referència. Pere Portabella, ens alegrem molt d'aquesta informació amb la que ha posat el punt i final aquest resum informatiu al Joan Trias. Gràcies, Joan. Fins
demà. Gràcies a vosaltres.
Ara és un quart de quatre. I el que ens toca és mirar cap a la premsa digital. Núria, en què ens fixem avui?
Doncs avui et començo explicant que Ozzy, que és el goril·la mascle més vell del món, ha mort a l'edat dels 61 anys. Segons destaquen avui la majoria de digitals, el goril·la hauria començat a donar mostres de falta de gana el dijous passat i va ser justament aquesta setmana quan va experimentar una mena d'inflor en el rostre, feblesa i també incapacitat per menjar i beure. Segons ha declarat el president del parc, Raymond Viking, en un comunicat, aquesta pèrdua és molt devastadora pel zoo d'Atlanta, perquè tot i que sabien que el dia arribaria, això no deixa de provocar una forta i profunda tristesa per haver perdut el que classifiquen, doncs, com una llegenda. El primat, l'espècie del qual està en perill d'extensió, va arribar al zoo d'Atlanta el 1988 i va tenir 12 fills allà, dels quals 4 vivien encara amb ell en el recinte i on, a més, compartia espai amb una de les seves netes i dos besnets. I a tot això, el goril·la Ozzy va atraure molts titulars l'any 2009, quan es va convertir en el primer goril·la en el món que es va deixar prendre voluntàriament la pressió arterial mitjançant un artefacte dissenyat expressament per fer-ho. I avui, doncs, el que t'explico és que ha mort una llegenda com va ser Ozzy en el zoo d'Atlanta. Més coses. Avui també t'explico que un equip de científics francesos ha aconseguit treure l'entrellat d'un dels que diuen és el gran misteri del món animal, com és per què serveixen els crits tan forts que fan els hipopòtams. Doncs, segons expliquen en un article de Corrent Biology, la raó és senzilla. Els crits els permeten reconèixer uns amics amb els altres. El líder d'aquest estudi, que és el professor Mate Bon, és un expert en sons d'animals i els ha estudiat arreu del món i en tot tipus d'espècies, des de les foques fins a les hienes i passant, per suposat, pels hipopòtams. Aquests últims, precisament, tenen un repertori de sons molt gran, però fins ara no s'havia sabut gaire el paper que tenien en la seva comunicació. Segons sembla, aquests crits contenen informació sobre la identitat de cada individu, és a dir, doncs, que permeten que altres hipopòtams en reconeguin la seva veu, una funció que indica, a més, l'existència d'un sistema de relacions socials més complex del que es pensava fins ara. Tot plegat es va comprovar enregistrant sons d'aquests animals i és aquí quan es van fixar especialment en els crits més forts, que es poden sentir fins a un quilòmetre de distància, i després d'enregistrar-los els van reproduir en zones on sabien que hi havia altres hipopòtams per veure, doncs, com responien. Així és com van comprovar que aquests animals poden reconèixer els hipopòtams que viuen més a prop, aquells amb qui tenen més relació i aquells que no havien sentit mai per les característiques, doncs, dels seus crits.
Doncs déu-n'hi-do, l'extensió de l'extinció. Núria, gràcies i fins demà.
Gràcies.
Bona tarda. Senyores, senyors, 3 i 18 minuts. Fem una petita pausa. Tornem de seguida ja amb la tertúlia del nostre Tot anirà bé, amb Ivan Marçà, David Mejía i Carles Heredia. De seguida, Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. A l'hivern, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Hi La nova Ràdio Estel no te l'acabes. Descobreix els nostres podcasts i estigues al dia en nutrició, música, educació, llibres, psicologia, comunicació, tecnologia... Tots t'esperen a la nostra app Ràdio Estel Oficial i la nostra web, radioestel.cat. Els podcasts de Ràdio Estel no te'ls acabes.
A Ràdio Estel, dir la teva és molt fàcil. Envia'ns un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i participa als nostres programes. Recorda, 663 99 30 62. El WhatsApp de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
I són les 3 i 20 i ja ho veuen, no?, que efectivament tenim un dimecres 26 de gener molt intens, no?, des del punt de vista informatiu. Ivan Marsà, què tal? Bona tarda, Ivan.
Hola, bona tarda.
Sembla que ens resistim a avorrir-nos, informativament parlant. Sí, déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do com tenim la història. Carles Heredia, bona tarda, Carles.
Molt bona tarda.
Quants dies, no?
Sí, ara feia entre Covid i històries.
També has tingut Covid, tu?
Sí, com tothom. Que
ja podem començar la conversa pràcticament al revés. Tu, Ivan, has tingut Covid o no?
No.
A tu no? Tu, David, sí, no?
Sí, sí.
David, aquí, bona tarda.
A la mateixa vegada que tu.
És veritat, 3 a 1. Ivan, jo... jo em situaria al control. Si fos tu... No, estem molt immunitzats, nosaltres,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Teniu passaport Covid?
Tenim passaport Covid, sí.
Dic perquè pràcticament ja estem a punt de dir-li adéu, sembla, no? Que ens acomiadem ja del passaport Covid per fi, no?
No,
això... Les hores comptades, no?
Sí, això sí, sembla, això no? Sembla, no? Les últimes notícies van per aquest camí.
Ja. Bé, les últimes notícies ens han portat un anunci que protagonitza el David Mejía, que no, ahir ens va sorprendre, no? Perquè, com saben vostès, el David Mejía és exdiputat per Ciutadans i la notícia deia que havia fitxat pel Partit Popular per dirigir, per formar part de la campanya de cara a les municipals de l'any vinent. L'enhorabona, David.
Doncs moltes gràcies, sí. Escoltem, no? He iniciat aquest nou projecte amb il·lusió amb el Xavier García Albiol per Badalona, per tornar-lo a l'alcaldia, que crec que és el lloc que mereix no només ell, sinó també el conjunt de la ciutadania de Badalona.
Ja ha començat a fer la campanya, eh? Ja ho heu vist o no? Digues.
I per tant, content i il·lusionat amb aquest nou projecte.
Ja t'hi has posat o què?
Sí, ja estem amb això.
Ja,
sí,
està,
sí,
ja estem al tema. Estem... Doncs jo t'agraeixo molt que tot i així continuïs visitant-nos i espero que això segueixi sent així molt de temps.
Sempre que m'inviteu, aquí estaré.
Sentir-te que de cara, estava pensant, bueno, la mateixa frase l'he dit fora d'antena, de cara a fitxar pel Partit Popular de cara a les municipals, el millor lloc és Badalona, no?
Bueno, jo crec que és un projecte molt interessant i que, evidentment, doncs, haurà de treballar fort i dur, però sí, sí, molt interessant i és un bon lloc per poder aconseguir l'alcaldia.
No sé si voleu comentar alguna cosa, Ivan.
Felicitat fora. Només sí, el Jurà, ja s'hi ha dit, perquè vaig veure...
Home, molt sorprès tampoc, però més o menys és el mateix.
Jo sí que sí.
És com fer el canvi de l'equip A a l'equip B, que s'està...
Sí que li he dit que em sorprèn aquest canvi seu al PP, perquè no em quadrava massa que arribés el PP. M'ha dit que és més... Albiol que PP, en aquest cas.
La notícia era aquesta, era Xavier García Albiol fitxa...
Però també li he de dir que jo faré tot el possible que sigui la meva mà perquè el company Rubén Guijarro continuï a l'alcaldia de Badalona.
Però això és l'interessant de la política, no? Que puguem
donar
idees, no? I que al final sigui la ciutadania qui decideixi qui és el millor projecte, no? I per tant, doncs, bueno, benvingut sigui aquesta lluita política.
Val a dir que és bonic. Mira, el Carles és politòleg, no? O sigui, sí, des de qualsevol altre punt de vista ja no entrem en la qüestió ideològica, que lògicament cadascú té les seves idees, faltaria més. Però formar part del que és el disseny de l'estratègia de qualsevol partit polític de cara a assolir un bon resultat, i a més, en aquest cas, no perdem de vista tampoc el tirón que té el senyor García Albiol a Badalona, no? Home, el projecte és molt engrescador, no?
De fet, a mi m'agrada també una mica diferenciar el perfil més tècnic de politòleg que el tema ideològic, no? Perquè una cosa és participar en un projecte, que l'altra és formar part de la càrrega ideològica del projecte. Sí, sí. Que això no és el mateix, però bé, evidentment, doncs, des de l'àmbit de la política i de la ciència política, doncs, evidentment, és interessant.
En qualsevol cas, el que és evident és que qualsevol projecte polític, l'important també és saber-lo comunicar i saber fer arribar aquest projecte i a la ciutadania, no? I per tant, aquest joc doncs també és molt maco a tots aquells que ens agrada la política uh-huh. i que doncs gaudim fent aquesta feina.
Tota la sort del món, David.
Moltes gràcies.
Vinga, parlem de l'actualitat del dia, no? Jo us he fet referència al passaport Covid, com ja tothom sap, sembla que estem a les últimes hores del que són les restriccions. Avui també hem sabut que l'11 de febrer, és a dir, d'aquí dos divendres, podria reobrir l'oci nocturn. No sé com esteu veient tota aquesta situació. Carles, tu que fa molts dies que no venies, comences.
De fet, portem dos anys que la societat ha fet molts esforços i que calien, evidentment, pel tema Covid, però ara, tal com està la pandèmia, amb una variant entre les vacunes i la variant que és més fluixa, els casos s'estan estabilitzant, la RT s'està aproximant a 1, les UCIs no han augmentat, sinó que al contrari, estan disminuint, malgrat els grans casos que n'hi ha i nous casos que hi ha de la variant Omicron. I crec que és el moment de tornar a començar a fer vida normal. A molts països d'Europa estan parlant que s'ha de tractar ja com a manera endèmica.
Sí, sí.
I bé, la gent ha sacrificat moltíssimes coses. És moment, potser, tornar a canviar el xip, no? I sobretot, una cosa que sí que hem de fer, però, és apostar per la sanitat pública, perquè falten infermers i infermeres, falta personal sanitari, i no pot ser que el que tenim marxi fora perquè està mal pagat o precari, que això sí que és una cosa que hem d'aprendre i millorar la sanitat. Però acaben les restriccions, a poc i de manera ensenya.
Anava a dir, ja veurem, Ivan, quan passi tot i tot això sigui un record, aleshores què passarà amb aquesta afirmació que deia el Carles de la sanitat pública, no? A dia d'avui tothom està d'acord amb això,
sí,
no?
Sí, a dia d'avui tothom està d'acord. També és veritat que aquí hem arribat amb una sanitat pública, i sempre dic el mateix, amb una primària sobretot molt, molt, molt afeblida, però a veure què és el que quedarà d'ara endavant, això també és veritat. Sembla ser que sí, que les restriccions van caient. Ja també unes setmanes enrere Cantàbria ja va apostar per treure el passaport Covid, per exemple. Quan el president Sánchez va dir allò de la gripalització del coronavirus, li van caure per tots els costats, però va dir, no, si no estoy hablando de hoy o mañana, estoy hablando de que hem d'anar cap aquí. Tot sembla que s'estan cap aquí, no només a casa, sinó a molts països. El Regne Unit també ho ha tret tot, si no vaig ara equivocat, crec que van anunciar-ho la setmana passada.
Sí. Inclosa la mascareta al carrer, també.
Sí, inclosa la mascareta al carrer. També jo crec que de vegades van una mica ràpid.
De fet,
el senyor Johnson necessita titulars, diguem que el senyor Johnson, si em permeteu, necessita titulars que li distreguin una mica el personal, no?
De fet, el tema de la mascareta al carrer, els principals viròlegs i metges han dit que era pràcticament... no feia res. Era una mesura més de cara a la galeria del govern del PSOE, que no pas que tingui utilitat real com altres mesures que sí que han tingut, no? Però bé, el passaport Covid, per exemple, s'ha demostrat que tampoc ha servit per res, perquè la variant Omicron el passava, és a dir, la gent s'ha contagiat igual tenint passaport Covid o no. Sí, sí. Per tant, no té cap mena de sentit que segueixi.
En qualsevol cas, sí que és cert que el passaport Covid en un moment determinat doncs servia o podia haver servit per incentivar a la gent a vacunar-se, tot i que es podien contagiar, però tots sabem que, bueno, que les repercussions no són les mateixes si estàs vacunat que si no estàs vacunat. Però en el moment actual en el que estem ara mateix, doncs crec que ja no és necessari aquest passaport Covid, com a mínim sota el meu punt de vista. Dit això, és veritat que les restriccions que hem tingut doncs han implicat molts esforços per molts sectors de la societat, i entre ells, doncs òbviament, els qui es dediquen a l'oci nocturn, no? Que han sigut un dels grans perjudicats durant aquests dos anys de pandèmia. Per tant, jo crec que ja és hora, com bé deies, de començar a tornar a la normalitat, i també és veritat d'invertir amb la sanitat pública, no? I de tenir una bona sanitat pública, però per això s'ha de plasmar en els pressupostos. Si no hi ha més recursos, si no es planifica bé el que pugui passar ja tenint l'experiència d'aquests dos anys, doncs no servirà de res que ho diguem si no ho plasmem en els pressupostos i amb l'estratègia i amb la planificació.
Voleu dir alguna cosa?
Sí, sí, completament d'acord. Hem parlat aquí alguna vegada de que no hi havia suficient dotació. Una de les últimes dotacions que va arribar va ser 7.000 milions d'euros que l'Estat va posar a disposició de totes les comunitats autònomes precisament per la sanitat. Precisament per la sanitat pública no va més enllà de 15 dies que va passar això. O sigui, tot això després ha d'arribar, s'ha d'aterrar, i ha d'arribar on veritablement cal. I sobre l'oci nocturn, És que ja la setmana passada també ho va dir, per exemple, Jaume Collboni, que demanava, va ser el titular, no? Jaume Collboni demana que l'obertura... És que han patit moltíssim. És que cada cop que arriba un tancament...
Patint, si em permets, Ivan,
Sí, encara no ho veig.
Aquesta setmana hem parlat tant amb Ficalón com amb Ficasarn, que són les dues patrons del sector. És tant?
Sí, sí, però...
És normal, eh?
És que moltes vegades els canvis... l'entrada de les restriccions o algun cop canvi de criteris els ha agafat fins i tot amb neveres plenes, recent carregades, perquè els hi deien sí, podreu obrir el dia X i arribava el dia i no obrien.
El Nadal?
No, és que ara no. Ostres, jo ja he fet tota la compra, ara què faig amb això?
I després també és el tipus de restriccions, no? És a dir, perquè l'oci nocturn l'han tancat de cop. Hi ha hagut altres sectors, no? Per exemple, el de la restauració, que els han permès obrir, però bueno, amb una limitació d'aforament, per exemple. Però és que l'oci nocturn no. L'oci nocturn s'ha tancat directament. I és veritat que sempre que hi ha hagut alguna mesura restrictiva, diguéssim que poc s'ha parlat amb el sector respecte a les mesures que s'anirien a prendre. Per tant, jo crec que és moment de tornar a la normalitat. M'agrada molt aquesta frase, o d'intentar tornar a la normalitat. I en qualsevol cas, doncs, veurem com segueix.
Vols dir alguna cosa, Carles?
Bé, no. Amb la primera part que estàvem parlant, que està molt bé que sou representants del PP i el PSOE, estiguin parlant de millorar la sanitat quan heu estat governant tots aquests darrers anys amb retallades incloses, i també d'infravalorar la Generalitat amb el tema de dotació econòmica per a aquests sectors, no pel sector de sanitat. És a dir, que està bé que espero que a partir d'ara doncs, hi hagi...
Bueno, jo no crec que sigui una qüestió d'infravalorar, no, la sanitat pública, en aquest cas.
No l'infravalorar, sinó la situació econòmica, parlo.
Jo crec que
ha de dotar, aquí... qui té la competència és qui ha de dotar, i qui té la competència és la Generalitat, i ha de dotar-ho.
Evidentment, altres... també som molt crític, però a banda del tema de prioritats que pugui tenir en qualsevol moment la Generalitat, hi ha una part de dèficit, és a dir, hi ha un dèficit en tema monetari, en tema econòmic, que fa que vagi molt justa i que no pugui dedicar més diners en alguns...
Doncs, dediquem on realment és necessari.
Jo, més que anar justos amb les dotacions econòmiques, jo crec que és més prioritzar aquestes dotacions econòmiques que tenim a la Generalitat a nivell municipal i també a nivell nacional. Vull dir, no estic focalitzant únicament el focus amb el govern autonòmic. Però el que no pot ser és criticar quan realment el que es tracta és de prioritzar, que crec que hi ha prou recursos econòmics a la Generalitat.
Però si no hi hagués dèficit fiscal per part de l'estat espanyol, tot aniria bastant millor.
Sí, clar.
16.000 o 17.000 milions...
Espanya en roba.
No, bé, realment...
Hi ha una cosa que és magnífica, de tota manera, que és mirar la història. Mirar la història i veure com els diferents governs, de manera voluntària, han fet retallades en determinats moments. I ho dic perquè és interessant recordar-ho tot, eh? Simplement perquè és interessant recordar-ho tot. 3:32 minuts. Recordem que hi ha una cosa que està pendent, que és la reforma laboral, i que la vicepresidenta i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha anunciat aquest matí que ja tenim data per la nova taula de diàleg social. Serà el proper 7 de febrer, amb una frase que està recorrent ara mateix tots els titulars informatius, que tindria a veure amb la pujada del salari mínim interprofessional. Es parla de 1.000 euros per tal d'intentar arrossegar Esquerra Republicana de Catalunya a votar a favor d'aquesta iniciativa. Com veus el tema, Carles?
Bé, aquesta reforma laboral ha tocat alguna cosa amb temporalitat, entre cometes, perquè l'acomiadament continua sent molt barat per les empreses. Per tant, jo més treballo en aquest sector i amb les empreses i diuen, bueno, és igual, com la indemnització és poca, tampoc passa res. Però algunes, hi ha un parell de coses, el tema d'ERTOs que es poden fer sense la consideració i el permís de les administracions, i l'altre, el tema que no s'ha recuperat, aquelles indemnitzacions de 45 dies que hi havia abans, sinó que segueix els dos principals punts de la reforma laboral del 2012 segueixen igual. Doncs clar, jo crec que és que aquesta reforma no és el que havien promès els partits progressistes, teòricament, que era derogar la reforma als 2012. És a dir, que, mira, si volen... No sé què farà Esquerra Republicana, perquè últimament també es ven bastant barat, però la veritat és que des d'un punt de vista laboral no crec que hi hagi un avanç molt, molt determinant.
Com ho veieu vosaltres?
Bé, és veritat que els partits que ara estan governant a nivell nacional, en campanya electoral parlaven i deien que volien derogar precisament la reforma laboral del 2012, però també sabien en aquell moment, igual que ho saben ara, que no podrien derogar-la completament com ells deien que ho volien fer. En qualsevol cas, sempre és bo i és necessari, òbviament, i més amb, una, amb un tipus de reforma com aquesta tan important per les estructures d'un país i pel dia a dia de, econòmic i social d'un país, doncs poder avançar i poder arribar a un acord amb els diferents agents, tant els treballadors, els sindicats, com també amb l'empresa, amb les empreses, amb l'empresarial, no? Però en qualsevol cas, a nivell del salari mínim, d'augmentar el salari mínim, escolta, a tothom ens agrada, no?, aquest missatge, no?, que s'envia de, bueno, augmentarem el salari mínim fins a 1.000 euros. Sí, clar, però què suposarà això? Què suposarà pels empresaris, que al final són els qui també contracten els treballadors i tots els costos que li suposa? I què suposarà? Hi haurà més contractacions gràcies a aquesta pujada de salari mínim? N'hi haurà menys? Quines capacitats tindran de garantitzar-li diferents drets que puguin tenir? És a dir, crec que s'ha de parlar, efectivament, és una reforma molt important de país. Per tant, el govern ha de tenir l'obligació de poder escoltar a totes les parts implicades, però sobretot és important no fer demagògia i populisme amb una reforma tan important. És a dir, hi ha d'haver-hi bona voluntat per totes les parts, per totes, però s'ha de tenir també una mica de sentit comú i no anar de cara a la galeria.
Ivan?
Sentit comú per no actuar per reial decret com va ser l'última, la darrera reforma laboral. Es recuperen altres temes. No oblidem també convenis col·lectius, també hi ha una reforma en aquest aspecte. Segurament és la reforma que tothom voldria, però segurament no. Segurament no. I quan tens un consens, tant per part de sindicats, per part d'empresaris, és perquè tothom ha hagut de cedir amb alguna cosa. Tothom. Però tenim a sobre la taula una reforma laboral que està pactada amb tots els agents socials. Llavors, què fem? La tirem enrere? Tirem enrere una primera reforma que per primer cop recupera drets? Fem això? No sé, és una mica, quedaria una mica estrany. Quedaria una mica estrany. I segurament tothom voldria una mica més per la seva banda, però per primera vegada estem parlant d'una reforma laboral amb un acord molt ampli, amb un consens molt gran. Pujar el salari mínim a 1.000 euros, que suposarà? Hi haurà, sempre és el mateix, no? Hi haurà contractacions. Les dades que han sortit fins ara s'han anat pujant el salari i és que les contractacions augmenten. Ni ha destruït llocs de treball, ni ha tingut res a veure. O sigui, al revés, l'atur cada vegada és més baix. Doncs igual
no s'ha de barrejar, perquè no té, no és el mateix la pujar el salari mínim, no inclou és a dir, és una cosa que es fa cada any, no està,
sí, sí,
no és la part més important de la reforma laboral, perquè no forma part d'ella.
Però parlava banda d'arrossegar Esquerra Republicana per votar la reforma laboral.
Era banda, és a dir, un canvi de cromos, mira, pujo el salari mínim i a canvi em votes el... A vegades, mira, penso que almenys el PP amb això és més sincer, no? Que no promet unes coses que després no les fa, derrogar la reforma o derrogar la llei Mordaza o altres coses que, i després acaben en no res, no? Que això la veritat és una de les coses que té el PSOE, que està fent aquesta reforma laboral totalment trencant la seva promesa electoral amb uns canvis gairebé nuls, perquè estem parlant d'algun tema de temporalitat que fàcilment es pot saltar, és a dir, això que només poden haver contractes de màxim 6 mesos, però bé, que desapareix obra i servei, però bé, també hi ha els de 6 mesos, que sempre hi ha algunes excepcions que fa que es pugui seguir més o menys fent el que s'està fent fins ara. És a dir, que hi ha hagut un canvi rellevant.
Estem a 22 minuts de les 4, si ningú no vol dir res al respecte, passem de tema, ho dic perquè avui ens hem trobat, els dic de debò, amb un editorial del diari El País, que jo m'he quedat absolutament enganxat a la cadena, no? Parla del suïcidi juvenil, de com s'ha disparat en el sector de gent que té entre 15 i 29 anys. Les dades són molt, molt, molt preocupants, no? S'ha convertit en la principal causa de mort entre els joves que tenen entre 15 i 29 anys després dels tumors, i la primera dels homes d'aquesta edat. Ens hem posat a mirar i realment tot el que es desprèn d'un estudi patrocinat pel Consell General de Psicologia d'Espanya és veritablement preocupant, no? El 15,5% de la població espanyola diu haver tingut idees suïcides en algun moment, però aquest percentatge arriba fins al 27,7%. És a dir, un de cada quatre joves ha tingut idees de suïcidar-se en algun moment, no? També podríem parlar de les adolescions, que també han crescut de manera molt considerable. Si aquestes dades les portem a Catalunya, perquè hem volgut entendre una mica el problema a nivell de casa nostra, doncs lo mismo da, Vull dir, perquè veritablement l'assumpte és terrible. A Catalunya l'any 2019 van morir 441 persones per suïcidis, moltíssima gent. I a més, segons un article a La Vanguardia, dic per posar-ho tot al damunt la taula, el desembre de 2021 la Covid assegurava que havia disparat el tema del suïcidi els intents de suïcidi un 195% entre les dones a Catalunya. Ara de seguida demanem l'opinió als nostres contertulians. El tema ens ha semblat tan greu que hem volgut parlar. Hem volgut parlar perquè entenem que cal visualitzar aquesta situació de la que durant molt de temps s'ha pensat que era millor no parlar. Estem nosaltres amb Doni Ancean, és president de la Fundació Espanyola per la Prevenció del Suïcidi. Senyor Ancean, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es bueno hablar sobre estos asuntos, ¿no?
Sí, es bueno hacer cosas para solucionar los problemas y lo primero es ser consciente de que tenemos un problema. Ha ocurrido así a lo largo de toda la historia de la humanidad, con muchos problemas sanitarios y con muchos problemas sociales, y parece ahora que estamos empezando a darnos cuenta y a despertar del elefante que tenemos en la habitación con el tema de la ideación suicida, los intentos de suicidio e incluso las muertes por suicidio.
Seguramente el elefante se ha hecho más grande como consecuencia de la pandemia, ¿no?
Posiblemente, o sí que se ha hecho más grande después de la pandemia. No sabemos, ni lo sabremos nunca, qué hubiese ocurrido si no hubiese habido una pandemia. Claro. Igual hubiese disminuido, se hubiese mantenido o incluso hubiese aumentado. Pero sí que es verdad que tenemos un escenario bastante diferente con respecto al prepandémico, y es que, bueno, una falta de todavía cifras oficiales, investigaciones serias, etcétera, sí que tanto desde los centros sanitarios como desde los propios centros educativos están refiriendo un aumento importante de la ideación suicida y del aumento de los intentos de suicidio y de las autolesiones.
¿Y qué hacemos, señor Ancean?
Pues como con cualquier otro problema, ponernos a ello. Hay que ser consciente, y una vez que seamos conscientes, que todavía no estamos en esa pantalla, igual en Cataluña, que habéis sido siempre un poquito más pioneros con ese código de suicidio, que precisamente lo que hace también es aumentar la detección de los posibles casos, lo que tenemos que hacer es remangarnos y ponernos a ello todos un poco a una, desde el ámbito sanitario, del ámbito social, el ámbito educativo, medios de comunicación, la sociedad en general, los cuerpos de bomberos, los cuerpos de seguridad del Estado, que muchas veces son los primeros en acudir a una crisis por tentativa de suicidio. Uh-huh. Y todavía estamos un poco, pues eso, despertándonos, tomando conciencia, y lo siguiente que tenemos que hacer es ponernos a ello, a formar profesionales, a sensibilizar a la población, a mejorar la detección precoz, a tener protocolos, estar mejor organizados, estar mejor coordinados, etcétera. Es una tarea que todavía queda por hacer.
Hablaremos con más calma, señor Ancean, y queríamos hacer un primer apunte, pero entendemos que no nos podemos quedar ahí, ¿no? Que hay que escribir todo el libro de la situación, ¿no? Que hay que efectivamente visualizar esta historia, porque estamos hablando de mucha gente con la que nos cruzamos cada día, ¿no? Mucha gente que efectivamente no ho diries mai, ¿no? Quan puges al metro, quan vas a l'autobús, quan tal, però que ja té aquests pensaments i té aquesta manera de, o, fins i tot aquesta intenció, ¿no? Ho ha provat, fins i tot. Senyor Ancean, muy amable, muchas gracias.
Igualmente.
Hasta luego, buenas tardes. És el president de la Fundació Espanyola per la Prevenció del Suïcidi. El David demanava la paraula. Digues.
Sí, perquè és un tema que em preocupa molt, i tu saps, Toni, perquè en algun altre programa ho hem parlat,
sí.
I a més jo me'n recordo una de les meves primeres intervencions ja fa 5 anys o 6 a la Comissió de Joventut del Parlament, en el que parlàvem, i vaig presentar una proposta en el que es parlava que el suïcidi juvenil precisament era una de les principals causes de mort dels joves. I aquí hi ha un problema molt greu, que és que fins ara, doncs, hi havia aquest tabú de que la gent no volia parlar d'aquesta situació. I és veritat que hem anat avançant en aquesta situació, és veritat que hi ha diferents partits, i ho reconeixo també, no només Ciutadans o altres partits, sinó també, per exemple, Mas Madrid, a través de Íñigo Errejón, doncs, que han portat aquest tema en el Congrés dels Diputats, i bueno, sembla que per fi la societat està començant a despertar i s'ha de treure aquesta por de parlar, no?, sobre aquesta qüestió. Es parlava del Codi Risc Suïcidi, que realment és un bon protocol per intentar evitar molts suïcidis, però també és veritat que crec que s'ha d'ampliar aquest codi risc suïcidi i, sobretot, veure l'eficiència i l'eficàcia que té, perquè moltes vegades o no arribes a temps o no ho pots evitar veient segons quines situacions. I, finalment, també hem de trencar amb aquest estereotip de que, per exemple, la gent jove o qualsevol part de la societat pugui anar al metge, al psicòleg, no? Perquè, per exemple, altres societats, com per exemple l'americana, doncs escolta, està totalment normalitzat que la gent vagi al psicòleg i que pugui parlar, pugui expressar-se i pugui, doncs, a lo millor visualitzar aquests problemes que evitarien una possible, doncs, acció que desagradable per tots.
Què et sembla, Carles?
De fet, ara m'he recordat que fa unes setmanes l'organització juvenil Arran va ocupar el Departament de Salut o un edifici per denunciar i visibilitzar aquesta situació del suïcidi juvenil. Abans parlàvem de la Covid, i la Covid ha tapat, amb les dades de la pandèmia, havia tapat molta problemàtica, però s'està començant a parlar que clar, la Covid a la gent, a nivell de problemes psicològics i trastorns, ja ha afectat moltíssim. De fet, al nostre voltant tots tenim gent que des de la Covid, doncs, ha tingut problemes, ha tingut depressions, i en el cas dels joves que no s'han pogut socialitzar, que en la seva etapa, doncs, de la vida, que és el moment de menjar-se el món, de socialitzar-se, s'han hagut de quedar a casa. Això jo crec que ha afectat moltíssim amb els joves de 16, universitaris, 17, 18 anys, i de fet és un dels temes que s'ha de tractar, perquè a vegades pensem només amb les dades de la pandèmia, doncs això, dels contagiats i dels morts, però no pensem també amb les conseqüències de prohibir tota mena de relació social, perquè la gent, a través de l'associacionisme, a través de fer activitats amb altra gent, doncs també és una forma de vida i de salut que s'ha d'agafar un equilibri, no?, entre les dues coses. No podem prohibir, per exemple, l'oci nocturn i que els joves no socialitzin. I això també és una cosa que afecta. No només és això, també jo crec que a banda de la pandèmia hi ha un tema de falta de perspectiva dels joves de futur, perquè ara mateix, doncs, molts joves només pensen en marxar del país i que no hi ha oportunitats laborals o de vida aquí, no? I és una cosa que jo crec que és un global.
Ivan?
Sí, ja feia temps que s'estava parlant de que ens deixaria la pandèmia, i ja feia molt temps que s'estava parlant de que la pandèmia ens deixaria molt tocats psicològicament, i sembla que no s'ha acabat de treballar en aquesta direcció. La veritat és que quan estàs igual a llocs tipus a un districte d'aquí de Barcelona i tens algun tipus de càrrec i t'arriben... Pues avui hi ha hagut un intent, o fins i tot no només un intent, sinó que hi ha hagut un suïcidi, i demanes edats, demanes... és de veritat que sobta les edats, deia 16, jo diria menys, fins i tot. És una pandèmia, o sigui, parlaven també un dia professionals de... És una pandèmia d'avui en dia. L'any 2020 va ser la principal causa de mort no natural, per exemple. La principal causa de mort no natural. Que anem una mica tard amb això, i això dona igual, com deia abans també el David, anem una mica tard. No pot ser que el primer pla de salut mental s'aprovi al Consell Interterritorial, o sigui, ja està tothom, no està només ni el PSOE ni PP, i estan totes les comunitats autònomes, s'aprovi per primera vegada en 12 anys un pla nou, que és 2021-2026. Aquí, per exemple, a Barcelona hi ha un sistema ja arrelat a tots els districtes. De fet, a cada districte hi ha un lloc, un punt d'atenció presencial, però també hi ha atenció virtual, que és el Consulta'm, ¿vale? El Consulta'm va dirigit a gent jove, gent adolescent i joves, que precisament tinguin aquesta necessitat de contactar amb un psicòleg, amb un professional. Està funcionant bé, està funcionant tan bé que s'ha ampliat. Aquesta setmana passada va sortir una notícia que s'ampliava també ja a gent més gran, perquè també poguessin consultar amb aquests professionals. Al final ha de ser entre tots i totes, que totes les administracions, que s'ha de tirar endavant, i animar-los a tots que ho facin.
Jo crec que amb aquest tema concret també els governants han de visualitzar les noves tecnologies. És a dir, està molt bé que hi hagin diferents punts d'atenció pels joves o per la societat, en el cas de que, bueno, hi hagin aquests pensaments o hi hagi aquesta possibilitat. Però també és veritat que hem de buscar altres mecanismes que els sigui molt més fàcil i molt més anònim a la persona que va a a buscar una solució pel seu problema a través de les xarxes, a través de plataformes digitals, perquè moltes vegades potser una persona té aquest problema però no s'atreveix a anar allà perquè no el vegin i no pugui pensar la gent no sé què, i per tant no és la solució, que està molt bé, eh? No dic que no hi hagi de ser, però que hi hagin d'haver-hi altres alternatives on la gent que pugui tenir aquests pensaments doncs pugui utilitzar-ho i sigui molt més anònim. No?
Sobretot sempre ens deixem que digui una cosa, perquè és el lloc on estan. Vull dir, és que la gent jove està a les plataformes digitals, i perquè efectivament és una cosa que es pateix molt en silenci, no? Digues, Carles.
De fet, venim d'un període on tu volies anar a veure el teu metge i no podies anar-hi, havia de ser tot...
telemàtic, sí.
Que això també, no només amb salut mental, sinó amb altres patologies, ha tingut molta... s'ha vist sobre amb malalties i moltes coses que fora del Covid, i amb la salut mental, evidentment, també ha passat. I, a més, hi ha un altre tema, que és el tema econòmic, perquè a nivell públic el tractament de la salut mental no està finançat. És a dir, la gent ha d'anar a psicòlegs pagant, hi ha gent que no té aquests diners per poder fer front a aquestes despeses. A banda, jo me'n recordo que durant l'època de la pandèmia van obrir un telèfon per la gent que tenia trastorns psicològics pel Covid i estava saturat. És a dir, jo coneixo gent que va trucar i estava saturat. És a dir, que tampoc hi ha hagut recursos en aquests camps, i s'ha deixat la salut mental a la seva sort, i això evidentment ha afectat.
Doncs déu-n'hi-do, eh? En fi, 10 minuts i les 4 de la tarda. Em sembla molt interessant el que hem fet, i em sembla molt interessant que ho continuem fent, no? Perquè efectivament per qualsevol família és tota una sorpresa moltes vegades, no? L'impacte de saber que el seu fill, la seva filla, doncs ha tingut una tendència suïcida o s'ha suïcidat. Perquè són dades reals, eh? I les dades reals sempre amaguen a persones. No ens perdem mai en aquella cosa que jo odio profundament dels percentatges, no? Perquè desnaturalitzen la realitat de la informació, no? I al darrere de qualsevol número hem d'anar sumant una persona rere una altra persona, no? I un nom rere un altre nom, completament, no? Estem a 10 minuts de les 4 de la tarda. Deixa'm que passem a un altre assumpte diferent, que l'hem viscut aquest matí al Parlament, una polèmica considerable pel tema dels Jocs d'hivern. Hi ha hagut dues postures, d'una banda el president Pere Aragonès, d'una altra banda la CUP, i també els comuns, que l'han criticat força, no?, per la seva postura envers els Jocs Olímpics. De fet, la diputada de la CUP, Dolors Sabatés, ha preguntat a Aragonès si el que està fent Pere Aragonès sobre aquests Jocs ho fa per acontentar l'Estat, mentre que Jèssica Albiach ha lamentat que el govern tingui bones paraules però pocs fets, i també ha argumentat que Aragonès aplica un xantatge contra les comarques del Pirineu perquè les aboca a escollir entre el tot i el res. Jo tinc moltes ganes de parlar un dia d'aquests amb calma, amb alcaldes de la zona, amb gent que de veritat ens expliqui com ho veuen, perquè jo no tinc ni idea, eh? Sincerament és un tema que no el domino gens. Vosaltres com ho porteu? Qui vol començar?
Bé, si vols, començo jo mateix, que,
i tant,
que
a més,
som molt pirinenc amb esports de muntanya i viatjo moltíssim.
Fantàstic.
I de fet, el Pirineu el que necessita ara mateix és diversificar la seva economia, no abocar-la encara més a només una economia basada només en la tercerització, i això és el que fan els Jocs Olímpics d'hivern. Al cap i a la fi, estem parlant, doncs, de què? Més infraestructures, més hotels... Això no dona uns llocs de treball de qualitat pels joves al Pirineu, que la majoria han de marxar de casa seva i de les seves comarques perquè no poden treballar del que han estudiat o volen estudiar. I això és el més important, diversificar l'economia, no realment fer uns Jocs d'hivern. Que falten infraestructures, no cal que estiguin lligades amb uns Jocs Olímpics. Es poden apostar per les comarques pirinenques, i si cal, doncs, temes de transport públic, trens o el que sigui, doncs es poden fer igual fora d'uns Jocs Olímpics. De fet, amb els últims Jocs Olímpics, o inclús Jocs del Mediterrani a Tarragona, han sigut un desastre econòmic bestial. És a dir, que aquí és un altre tema. I a part hi ha un tema de medi ambient, és a dir, que hi ha algunes infraestructures, doncs, que tocarien parts importants del medi natural que hem de preservar. Al final, al Pirineu ara mateix, els hotels i la gent... El sector turístic està bé, el que falta és diversificar l'economia, que puguin treballar els joves que neixen allà i es volen quedar a les seves comarques.
Bueno, això de que el sector turístic està bé també se'ls hauria de preguntar després de 2 anys de pandèmia, aviam si realment estan tan bé com dius.
Ah, evidentment, fora de la pandèmia,
fora de la pandèmia, però això al final arrastra...
Ara mateix, actualment, les xifres d'ocupació són altres.
En qualsevol cas, crec que Catalunya no està per desaprofitar cap tipus d'oportunitat. sincerament. Ja n'hem perdut prous per culpa del procés, per culpa dels diferents governs que hem tingut a la Generalitat, i en aquest cas, en el cas del joc d'hivern, no crec que haguem de perdre aquesta oportunitat. I en qualsevol cas parlava de diversificar l'economia, i no passa res. Es pot diversificar l'economia, però aprofitar aquesta oportunitat i que entrin recursos per millorar les infraestructures o millorar en qualsevol cas la comarca o el lloc on es vagin a realitzar aquests jocs d'hivern. Per tant, la meva opinió és, òbviament, el govern de la Generalitat ha d'apostar totalment i decididament perquè aquests jocs d'hivern, escoltant també en els alcaldes i a la gent de la població, que intueixo que molts d'ells, la gran majoria, estaran d'acord de poder realitzar aquests jocs d'hivern.
Ivan.
És reafirmar el que hem dit tantes vegades i avui també ho ha dit el Parlament, crec que parlàveu de l'assumpte Escarp abans que ho ha dit. Nosaltres continuem al costat d'aquesta celebració dels Jocs Olímpics al Pirineu. És una oportunitat perquè puguin arribar, que s'ha d'apostar igualment pel Pirineu, evidentment.
O sigui, no, ni s'ha fet ni es fa.
Que la C-16 no acabi a Berga, que continuï pujant, perquè no s'ha de quedar allà, perquè hi ha més coses més enllà, ¿vale? Però el que sí que pot servir és per ajudar a arribar més diners, que al final és el que necessites quan vols fer infraestructures a llocs molt complicats, perquè tu coneixes també el Pirineu, ho coneixes molt bé, hi ha llocs molt complicats per fer infraestructures que només ho faràs si tens els recursos necessaris. I aquests recursos et poden arribar, per exemple, amb uns Jocs Olímpics. S'ha de parlar amb el territori. Evidentment que s'ha de parlar amb el territori.
Quan hi ha el xantatge d'això, és a dir, aquests recursos només arriben amb els Jocs Olímpics.
D'esquenes al territori. No és que només arribin, és que si no hi ha recursos suficients moltes vegades per fer algunes coses. O sigui, ho vaig veure en el seu dia com era la continuació, per exemple, de l'autovia aquesta cap amunt a Bagà. Allà hi ha moltes coses a fer que no sé qui ho ha de finançar, però una oportunitat d'aquestes s'ha d'aprofitar.
Els recursos hi són iguals, l'únic que hi ha prioritats, i hi ha uns Jocs Olímpics, mira, ara que l'Estat inverteix diners en això perquè hi ha uns Jocs Olímpics. No hauria de ser així, hauria de vetllar sempre per la igualtat territorial i per potenciar les zones que tenen més problemes, més problemàtiques, i al final és que l'important no és convertir el Pirineu en un parc temàtic i només un país terciaritzat, com està passant a Catalunya, que estem perdent pes industrial i al final acabem sent un país de sol i platja, i a la muntanya, doncs mira, hotels a mansalva, sinó donar vida a les comarques d'allà, que els joves es puguin quedar, que és el més important, que els joves tinguin futur en el Pirineu. I això no volen treballar tots els joves servint, que és totalment respectable, però servint cervesa. Però
segur que sí que n'hi ha molts que volen treballar i volen participar d'uns Jocs Olímpics. En qualsevol cas, crec que no és moment de perdre oportunitats, més oportunitats per Catalunya, que aquells que diuen sempre defensar Catalunya i voler el millor per Catalunya, doncs a vegades deixen passar totes aquestes oportunitats i no se'n donen compte que l'únic que estan fent és tirar enrere en comptes de mirar el futur.
Jo tinc moltes ganes, ho dic de debò, m'ha agradat molt que no estigueu d'acord, sincerament, perquè jo crec que hi ha molta gent que no sap ben bé aquesta història, no la coneix, i tinc ganes de parlar un dia des de tots els punts de vista, no? Des del punt de vista econòmic, també des del punt de vista de la sostenibilitat i escoltar els ciutadans d'allà, no? que crec que és molt, molt interessant, realment. Jo us dic de debò que no tinc la meva imatge clara sobre aquesta qüestió. És allò, no es falten datos, d'alguna manera. Un dia d'aquests ampliem aquestes dades. Estem a 3 minuts de les 4. Jaume, que anem a veure què s'està parlant fora. Avui anem de pizzas. Però anem fins a la pizzeria Eden, on tenim a la Flor, que és la propietària. Flor, què tal? Bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de poder saludaros.
Igualmente, Flor, ¿hacen buenas las pizzas aquí o no?
Hacemos unas pizzas exquisitas con una harina ecológica, es muy buena y muy recomendable, por supuesto, tienen que probarla.
Claro, ¿dónde están?
En Provenza con Brook.
Ah, esto no es...
332, al lado de la casa de Les Punches.
Pues un día de estos vamos a acercarnos a la pizzería Eden a comprobar si están buenas o no las pizzas. De momento, cuéntenos un poco la gente que se ha acercado hoy a la pizzería, ¿de qué estaba hablando, Flor?
Pues hoy precisamente hemos tenido varios turistas también que nos ha sorprendido y resulta que tanto los turistas como los locales, no sé por qué razón, están hablando pues del mismo tema, que están frustrados porque dicen que la vacuna no les garantiza que no tengan el COVID, que no puedan contagiar a sus seres queridos, sí, y que además tienen que presentar un QR cuando entran en X establecimientos. Y la verdad es que los vi bastante frustrados. Por otro lado, la gente se está cachondeando mucho también, porque dice que están hartos de tanto dramatismo y que quieren poder abrazar, reír y compartir momentos inolvidables con sus seres queridos.
Muy bien. Bueno, pues el tema del COVID sigue siendo la gran historia, ¿no? Flor, un día de esto seguimos hablando. Lo digo es que estoy a un minuto de las cuatro. Un día seguimos hablando. Muchas gracias.
Muy bien, mucho gusto.
Y nos acercaremos pronto a probar esas pizzas. Muy amable.
Un placer. Adiós.
Estem a un minut de les quatre. Ara anirem a les notícies. Quan tornem, tenim dues cites importantíssimes. Una, rebem el CEO del grup Vichy Català, el senyor Joan Renard. Serà interessant apropar-nos a una empresa centenària, més que centenària, i que té una... és un autèntic referent dins el que és el món de l'empresariat català. Però abans ens farem ressò d'una notícia que hem conegut aquest matí que no donava massa crèdit, però és d'aquelles notícies que, sincerament, no acabem d'entendre. No? La NASA ha avisat que hi ha un coet que s'estavellarà contra la Lluna el proper 4 de març. Això què significa? Doncs ens ho explicarà un astrofísic i divulgador científic, Joan Anton Català, just després de les 4 de la tarda. No em digueu que no us apassionen, això, no, Ivan.
Sí, totalment.
Sí, no? És brutal, sí, no?
Totalment.
Això de... estàs a la Lluna tranquil·lament i de sobte...
de setmana tonto que vas a la Lluna.
Aquella cosa
fent el capató, eh?
Estàs allà, pam, i et cau el coet.
Era els Jocs Olímpics d'hivern a la Lluna.
Déu-n'hi-do. Està molt fosc allà. Escolteu-me, gràcies, de veritat, com sempre, un plaer. Ivan Marsà, David Mejía, Carles Heredia, un plaer. Moltes gràcies.
Gràcies
a tu.
Gràcies, senyores, senyors. Fem una petita pausa. Hem arribat a les 4 de la tarda, les notícies, i després, més Tot anirà bé, a la sintonia de Ràdio Estel.